la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon dia i benvingudes, benvinguts, com sempre, un dissabte més a la veu dels animals i la natura. En primer lloc, us oferim un breu resum dels principals continguts que podreu escoltar avui. En un programa, el d'aquesta setmana, que comptarà amb les nostres seccions habituals, les notícies, el Sabies què, la galeria dels experts, un consell de com prevenir accidents en els nostres animals de companyia, famosos i solidaris amb els animals i la natura, i l'entrevista, avui amb el Miguel Pajares, biòleg, antropòleg i membre d'Ecologistes en Acció, amb qui reflexionarem sobre la conferència de les parts, la COP29, de canvi climàtic, que va acabar el 23 de novembre a Bakú. Com sempre, estarà tot ben amenitzat amb els espais musicals del Manel Casas i finalitzarem amb la lectura d'un fragment de l'encíclica Ecologista del Papa Francesc. I tot això ho escoltareu a través de les següents veus: Arantxa Fernández, Blanca Aranyó, Carme Méndez, Francina Ballester, Manel Casas i Jordi Gispert. I el control tècnic, Jordi Carretero. Comencem notícies aquí a la veu dels animals i la natura, a Ràdio Estel. Cuidem la nostra terra, la que trepitgem. Aquest passat dijous, 5 de desembre, es va celebrar el Dia Mundial del Sol, o de la nostra Terra, que és la capa més superficial de l'escorça terrestre. Una data que va ser establerta per l'Assemblea General de les Nacions Unides l'any 2014. Enguany, amb l'eslògan Cuidar el Sol, mesurar, monitoritzar i gestionar, s'ha fet èmfasi en la seva vital importància i la seva vulnerabilitat, i s'ha volgut focalitzar a la necessitat de gestionar-ne el seu ús i garantir-ne la sostenibilitat. La Terra acull una quarta part de la biodiversitat i és un element clau per l'aliment i per la vida de tots els éssers del planeta. El 95% dels aliments que consumim depenen de forma directa i indirecta de les seves condicions de fertilitat i de bona salut. A les zones forestals, el sol és qui absorbeix gran part dels gasos amb efecte d'hivernacle que escalfen de manera accelerada el planeta. Per això és tan rellevant tenir-ne cura per lluitar contra el canvi climàtic. Els experts indiquen, però, que el seu estat és crític. Al voltant d'un 33% del sòl mundial està patint una degradació severa. La gran causa en són activitats humanes com la desforestació, la sobreexplotació agrícola i ramadera en industrial, que esgota els seus nutrients, la contaminació per químics i la salinització. Cal fer un ús més sostenible i ecològic de la terra i que les administracions prenguin consciència de la urgència de tractar-la amb més respecte i amb més cura. La salut dels ciutadans es deteriora per la mala qualitat de l'aire que respirem. Clam d'alerta del Col·legi de Metges de Barcelona, la Societat Catalana de Pediatria, l'Institut de Salut Global i l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya, davant del deteriorament de la salut dels ciutadans originada per la mala qualitat de l'aire. En una carta oberta, amb l'objectiu que associacions particulars i col·lectius s'hi puguin adherir, les entitats mencionades reclamen als responsables polítics actuacions estrictes perquè es tracti aquesta contaminació atmosfèrica amb urgència, coherència, seriositat i ambició. Insisteixen en que cal implementar aquelles mesures necessàries per assolir un aire net i saludable per tots, inclosos també els animals. A l'escrit indiquen que, a banda de greus malalties respiratòries, com són l'asma o la bronquitis, hi ha una estreta relació entre contaminació de l'aire i increment dels infarts, els accidents cerebrovasculars, els càncers, els retards en el desenvolupament infantil, les demències o les patologies mentals. S'estima que a Catalunya hi ha cada any unes 3.000 morts prematures per respirar aire contaminat i que arreu del món la xifra puja fins a més de 8 milions. Són dades que surten d'una dotzena d'articles i d'estudis actualitzats. Metges i col·lectius sanitaris consideren que és vital reduir els nivells de contaminants atmosfèrics produïts principalment per l'ús de combustibles fòssils. Cal recordar que el trànsit rodat tendeix o ha de tendir cap a l'electrificació. Tanmateix, si no s'adopten mesures definitives, no es reduirà aquesta contaminació, perquè el trànsit rodat, ara per ara, és essencial dins la dinàmica que exigeix el creixement universal. Recordem que la Unió Europea, el mes d'octubre, va aprovar una nova directiva de qualitat de l'aire per reduir els màxims nivells de concentració de contaminants de cara al 2030. Al web del Col·legi de Metges de Barcelona, www.comb.cat, trobareu la informació d'aquesta carta per si esteu interessats en adherir-vos-hi, com ho ha fet ja l'ADA. És una qüestió de salut pública i del nostre futur, quelcom que ens afecta a tots. Més coses. Terrassa inicia la conservació dels ocells instal·lant caixes niu. L'Ajuntament de Terrassa du a terme aquestes setmanes la instal·lació de 86 caixes niu per a ocells insectívors i rapinyaires en diversos espais de la ciutat perquè puguin niar i s'hi quedin a viure. La iniciativa té l'objectiu de controlar de forma sostenible les plagues d'insectes que malmeten la salut dels arbres i altres espècies. La presència dels ocells, que són naturalment depredadors d'insectes, permetrà de reduir l'ús de productes químics i millorarà la biodiversitat d'aquest entorn urbà. Un exemple en són les mallarengues, que s'alimenten d'erugues i altres larves i ajuden d'aquesta forma a controlar les poblacions de la processionària del Pi. Quan es completi tota la instal·lació, la ciutat de Terrassa comptarà amb 270 caixes niu per a ocells insectívors i 22 més per a rapinyaires. En global, és una bona iniciativa, ja que farà incrementar les poblacions d'aquestes espècies d'ocells que estan sovint amenaçades davant la dificultat de trobar llocs on poder fer-hi els seus nius. I el Foix, a França, que fou el lloc del seu inici, comença la davallada. El boicot del Foix, el fetge d'Anna Kodoka, per motius prou evidents del maltractament que comporta els animals, torna a ser notícia a França. Allà és un símbol gastronòmic i està declarat com a patrimoni cultural. Aquest cop ha estat l'alcalde de Pessac, un municipi proper a Bordeus, que n'ha prohibit el seu consum en les recepcions oficials. Amb aquesta decisió, Pessac se suma a la llista d'altres 15 municipis, entre els quals hi ha Estrasburg, Grenoble o Lió, que ja fa anys que ho han prohibit. La majoria ho van fer coincidint també amb la prèvia de les festes nadalenques. Des de fa molts anys, la producció de foie ha estat objecte de campanyes de protesta d'entitats animalistes, que ha secundat també l'ADA per la tortura a què són sotmesos en el procés d'obtenció els ànecs i les oques. Els animals són obligats a ingerir via un embut una quantitat ingent d'aliment perquè el seu fetge augmenti de volum de manera considerable. A Europa, la cruel pràctica d'hipertrofiar el fetge d'aquests animals només és permesa ara a França, Espanya, Hongria, Romania i Bèlgica.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies que la vainilla és una orquídia trepadora tropical? És l'únic gènere d'orquídies que produeix fruit en forma de beines allargades que, un cop seques, constitueixen una de les espècies aromàtiques més conegudes i utilitzades a nivell mundial. És originària de Mèxic i els asteques precolombins ja la utilitzaven per donar aroma amb una beguda feta de cacau. La planta necessita de climes tropicals i humits per desenvolupar-se. Durant segles, l'únic país productor de la vainilla va ser Mèxic, donat que les reiterades tentatives per reproduir-la dins dels hivernacles al continent europeu només aconseguien que l'orquídia es desenvolupés però de forma estèril, és a dir, sense que arribés a fructificar. A 1836, un botànic belga va descobrir que el secret de la seva fertilització es trobava vinculat a l'ajuda d'una petita abella coneguda com a melipona, que polinitzava les seves flors a canvi del seu nèctar. Les tentatives per reintroduir aquesta abella nativa d'Amèrica a Europa també van resultar infructuoses. Actualment, la seva pol·linització es realitza de forma manual, amb un procés llarg i intensiu, dins de les plantacions i només amb uns pocs països de clima tropical. El fet més destacable és que sense l'existència i ajuda de l'abella melipona, aquesta orquídia trepadora no s'hagués perpetuat. El maridatge entre l'orquídia i l'abella són un petit exemple de l'estreta relació que mantenen els insectes amb la natura i de la seva contribució a la gran biodiversitat del nostre planeta. I perquè ens fem una idea de la seva importància, cal citar que, segons la FAO, el 84% de les espècies de cultiu i de les diferents varietats vegetals d'Europa existeixen gràcies a la pol·linització de les abelles.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Jordi Farrés, educador de gats. El meu gat plora durant la nit. Quin problema té? Què he de fer a aquelles hores?
Sí, és un problema recurrent, eh? I a aquelles hores no has de fer res. Aquest és l'error, aixecar-se a les 4 del matí quan el gat emprenya. Bàsicament, s'hauria sempre mirar cas per cas, però bàsicament el més comú és que sigui un gat que s'avorreix. Generalment és un gat que està sol com a gat o que hi ha un altre gat que li fa massa cas. I el gat s'avorreix. Llavors nosaltres ens anem a dormir i el gat porta 4 o 5 hores agobiant-se, sol, esperant, de nit, ja no es pot inventar més coses. I què fa? Es posa a plorar, es posa a miolar. Llavors molts gats han descobert que això... Evidentment, doncs, la gent es desperta, però és que el que han descobert és que la gent fa autèntiques bogeries per ells, que m'encanta, però per una part no és necessari. La gent diu, és que clar, el meu gat a les 3 del matí vol aigua, que li obri l'aixeta. No vol aigua. Ja li està bé que li donis aigua. Però el que ell vol és que t'aixequis, que li obris l'aixeta i que estiguis un moment per ell. La gent diu, li poso llauneta i això és el que vol. El que volen és atenció. Aleshores, no has de fer res a les 4 del matí. A les 4 del matí t'has de fer el mort i callar i ni dir-li res perquè... El mínim estímul per ell serà començar un petit moviment. S'ha d'haver fet alguna cosa a les 7 de la tarda, per entendre'ns, o a les 8 del matí, o diré com vulguis. És a dir, a vegades les nostres vides, el cansanci i els horaris fan que no estem tant pels gats, perquè també hi ha aquesta mena de concepte que al gat no li cal res, que ja s'ho fa tot ell, i moltes vegades no serà així. El nostre gatet ens ha reclamat coses durant la tarda, potser sí que estem per ell, però pel que considera el gat, no prou. A partir d'aquí és quan algun gat, bueno, a les 4 del matí ja porta massa temps sol, sap que quan es llevi la gent fotran tots al camp de seguida, i llavors que diu, bé, exigeixo. Per tant, no es tracta de fer-hi alguna cosa en aquell moment, sinó que es tracta de que el meu gatet estigui content i estigui feliç. També estaria molt bé, doncs, evidentment, que tingués una bona companyia. Generalment els gats que tenen un bon amic durant la nit no emprenyen. També hi ha gats que viuen sols i no emprenyen, és a dir, hi haurà gent que estarà escoltant això i diran per què ho diu això si això no és veritat? Evidentment que en molts casos no, però en molts altres casos sí, és molt emprenyador. De fet, tenia un cas d'una noia que em va enviar un email i em deia pensa que... Bueno, un dels seus gats cridava, n'eren dos i eren prou amics, però un dels seus gats cridava. Al cap de 20 dies d'haver-la visitat em va enviar un email i em va dir diu... Gràcies, perquè tot i que encara no està 100% solucionat, diu, crec que feia 2 o 3 anys que no dormia més de 4 hores seguides o una cosa així, o una cosa així. Tenia un gat que era molt, molt, molt emprenyador. Aleshores, aquesta noia, a part de ser moltes hores fora de casa i vivia sola, quan a vegades estava a casa tenia feina i es posava allà en capficada i on s'anava a dormir, i tenia un gat que ja li estava, bueno, era més tranquil, i l'altre li exigia molt més la seva presència. Llavors, clar, quan la noia s'anava a dormir, el gat deia, ah, no, si tu has estat tot el dia fora, arribes, estàs poc per mi, te'n vas a dormir, ho sento molt, però jo tinc unes exigències i el tio es fotia allà a bramar que no vegis. I aquesta noia va estar-hi anys, eh? Vull dir que a vegades les coses no canvien d'un dia per l'altre. Un gat es pot cansar i no fer-ho més, i un gat dir, bueno, pues, a veure qui té més temps, eh? I a veure qui té més ganes, i segurament sempre guanyarà el gat.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de Jordi Farrés, educador de gats. Més informació al correu electrònic educadordegats@gmail.com, al web www.educadordegats.cat i al telèfon 699 152 088.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical del Manel Casas.
Benvinguts, animalons, amigues i amics. Us proposo escoltar una gran orquestra clàssica interpretant cançons conegudes i que pot considerar-se impròpia del seu repertori. Jo em quedo amb el dubte, però considero que és millor escoltar-ho per poder gaudir d'una sensibilitat que estic segura que us agradarà. La Royal Philharmonic Orchestra, que escoltarem ara, té la seu a Londres i ofereix una gravació que són una delícia de cançons molt conegudes i cançons populars. Dic conegudes i populars. Quan més de 100 músics clàssics han sabut donar-nos la satisfacció de poder gaudir de la seva mestria. Escolteu ara The Sounds of Silence i The Way We Were.
Thank you.
Sou a Radio Estel, escolteu La veu dels animals i la natura, aquest programa de l'ONG ADA. Temps ara per l'entrevista. Parlem avui, el saludem en primer lloc, amb el, ja el presentem, amb el Miguel Pajares. Miguel, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
El Miguel és antropòleg social, és biòleg també, és membre de la Federació d'Ecologistes en Acció de Catalunya. Avui amb ell especialment volem parlar, no focalitzant en aquesta última COP, la conferència de les parts de Nacions Unides sobre canvi climàtic, la darrera a Bakú va acabar el 22 de novembre, us posem en referència, sinó més en general, de què serveixen aquestes COPs, no només la de canvi climàtic, sinó també la de desertificació, que aquests dies s'està duent a terme també a l'Aràbia Saudita. Miguel, abans que res, com a antropòleg i també en aquesta relació amb la biologia, per exemple, tens un llibre de l'any 2020 que es diu Refugiats climàtics, un gran repte del segle XXI, i és un tema també cabdal que s'hauria d'abordar, no?
Sí. En las COPs no se aborda, de hecho, este tema de la movilidad humana que está provocando el cambio climático apenas se aborda, ¿no? Alguna vez se ha introducido algo, pero no se está abordando. Y, sin embargo, por ejemplo, en todo el debate que se hace sobre pérdidas y daños, o sea, esa financiación que los países ricos tienen que aportar a los países pobres por las pérdidas que ya les está suponiendo el cambio climático, ahí debería incluirse la movilidad humana, porque los países pobres son de donde sale más gente, pero también son los que reciben más gente. O sea, la mayor parte de la movilidad que produce el cambio climático se da entre países pobres, ¿no? Entonces, esto supone unos gastos, unas pérdidas que deberían compensarse también. Y, sin embargo, este tema no apenas se trata.
Un tema absolutament crucial i interessant. Abans d'entrar en matèria, també us diem que el Miguel també fas tota aquesta divulgació a través del teu lloc web, no? Podem referenciar-ho perquè la gent hi vagi també a buscar més dades, reflexions i articles diversos. miguelpajares.com, és així, oi?
Sí.
Perfecte. Doncs teniu també aquesta referència per buscar-ho. Aquests dies, COP16 de biodiversitat és la cimera de les parts, en aquest cas sobre biodiversitat, va tenir lloc del 21 d'octubre a l'1 de novembre a Cali. La COP29 sobre canvi climàtic va acabar, com diem, el 22 de novembre a Bakú, a l'Azerbaijan, i la COP16 sobre desertificació té lloc entre el 3 i el 12 de desembre a Riad, a l'Aràbia Saudita. Pel que fa en aquestes conferències de Nacions Unides sobre canvi climàtic i el que ens preguntem tots, abans que res i més enllà d'acords, en principi, Miguel, són vinculants tots els acords que es treuen?
No, de fet no. O sea, no son los acuerdos que se desarrollan en las COPs, que son pues como parte de los convenios que ha desarrollado Naciones Unidas, las COPs del clima, ¿no? La de Bakú, la 29, que ha sido las 29 que se han producido, pues son parte de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Eso es una convención que se firmó, que en principio debería ser vinculante, pero que no tiene mecanismos para obligar a los países a cumplir los acuerdos, ¿no? Y luego, todos los acuerdos que se hacen en las COPs, o sea, si la propia convención no tiene esta capacidad, menos aún la tienen los acuerdos que se hacen en las COPs, salvo que se establezcan como un acuerdo de mayor nivel, como fue el de París, ¿no? Del 2015. La COP 21, que se celebró en París, dio lugar al acuerdo de París sobre cambio climático, ¿no? Ese acuerdo es más vinculante, pero igualmente no tiene mecanismos, Naciones Unidas no tiene mecanismos para obligar a los países, con lo cual, al final, cada país hace lo que quiere o lo que puede.
Fa referència a París, però, esclar, al llarg de tota aquesta història de les COPs que comença la Cimera de la Terra, a Rio de Janeiro, l'any 1992, on es dona el punt de partida a aquestes grans cimeres, convenis i després conferències de les parts, que són els òrgans gestors, es prenen dos grans acords. El de Kyoto, el 1997, de disminuir un 5% les emissions, el 2012, que pràcticament, o la major part de països, finalment no va complir-lo, i aquest que dius de París, el compromís, és el de reduir les emissions per no arribar al grau i mig d'escalfament mitjà a nivell planetari. Al final veiem que aquests, encara que siguin grans acords, que dius que sí, que poden agafar-se com a més vinculants d'alguna manera, és clar, creixen d'aquests mecanismes. De quina manera es poden posar aquests mecanismes de vigilància, d'auditoria, que serien necessaris potser per complir amb tots aquests acords?
Bueno, eso es lo que tendría que establecerse, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Que aquí hay países que boicotean que se pueda llegar a esos niveles de acuerdo vinculante, ¿no? Por ejemplo, todo el tema, o sea, llevamos 29 COPs sobre el clima, 29 cumbres climáticas realizadas, entre medias, pues algunas han tenido la importancia que tú has señalado, el protocolo de Kioto del 97 y el acuerdo de París del 2015, pero en todo este periodo, desde el 92 hasta aquí, que estamos haciendo estas cumbres del clima, nunca se habían mencionado los combustibles fósiles en la declaración final de cada cumbre. Más que el año pasado, que por fin se introdujeron unos en la COP de 28, se introdujeron tres líneas en las que se decía que había que multiplicar por tres las energías renovables, la capacidad de almacenamiento energético y hacer una transición para ir abandonando los combustibles fósiles. Es la primera vez que se mencionan los combustibles fósiles. Bueno, pues en esta COP 29 se quería que eso se desarrollara más y no solo no se ha desarrollado, sino que se ha quitado la mención que se hizo en la COP28 a los combustibles fósiles. Nuevamente vuelve a no aparecer el término, ¿no? Sabemos, no hay ninguna duda sobre eso, la ciencia es unánime al respecto, los gobiernos también lo saben, que el cambio climático lo están produciendo nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y que la mayor parte de las emisiones se producen por el consumo de combustibles fósiles. Por tanto, la lucha contra el cambio climático no tiene otro sentido que la reducción de esas emisiones. Si no se aborda el tema del consumo de combustibles fósiles, es muy difícil que se reduzcan emisiones, y de hecho no se están reduciendo. Es decir, llevamos todos esos acuerdos y el último informe que hizo la Agencia Internacional de la Energía y que hizo el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, informes recientes que se han hecho para la COP, nos dicen que las emisiones siguen creciendo y que el consumo de combustibles fósiles sigue creciendo. Con lo cual, claro, es muy difícil.
En concret, hi ha un nou rècord d'emissions globals pel 2023 de 57,1 gigatonelades de diòxid de carboni equivalent, estem parlant. És a dir, aquí es compta també com afecta el metà, els òxids nitrosos, tots els altres gasos d'efecte hivernacle, però el cas
són
és que
40 milions de CO2 i el resto són altres gases, però pero bueno, 57 millones, o sea, los otros gases se cuentan como a la hora de sumarlos, según su efecto invernadero, se cuentan como si fuera CO2 y salen esos 57 millones de gigatoneladas.
Tenim la sensació, Miguel, que quan tractem una cosa, en aquest cas estem intentant, no, a nivell mundial, posar-nos d'acord per reduir l'escalfament i el canvi climàtic, no estem abordant la part principal, magna i crucial, que és el que has dit tu, no? Aquesta deixar de cremar i d'utilitzar combustibles fòssils. I més, quan aquestes dues últimes cimeres, a més, s'han celebrat en països petrolers, no? Productors o exportadors, en aquest cas de cru, com la darrera, l'Azerbaijan, on un dels objectius, diguem-ne, amagats d'aquesta cimera que es va revelar del propi ministre Mukhtar Babayev, que va ser el president d'aquesta COP, era utilitzar una mica el seu paper com a anfitrió per tancar acords sobre el petroli i sobre els altres combustibles fòssils, comptant que l'Azerbaijan, a més, preveu augmentar més d'un terç, fins al 2030, la seva producció, per exemple, de gas. És a dir, que no, la sensació general, ho dic perquè la sensació és que no anem bé així.
Sí, sí, claro. O sea, ese es el. Ese está. En las cumbres, por ejemplo, en esta había 1.700 delegados que pertenecían a empresas de combustibles fósiles, o sea, que eran. Que hacían lobby a favor de los combustibles fósiles. Hubo una entidad que sumó los delegados de los 10 países que más padecen el cambio climático en el mundo, eligió los 10 países que más están sufriendo daños ya por la crisis climática y tenían menos delegados entre estos 10 países que las empresas de combustibles fósiles, ¿no? Y como tú bien dices, pues en Azerbaiyán al presidente de la COP se le pilló la BBC intentando hacer negocios tal, y bueno, y además era una voluntad declarada de ellos, y el presidente del país abrió la COP diciendo que los combustibles fósiles son una bendición de Dios, en fin. Sí, mientras, desde luego, en estas dos últimas COPs hechas en esos países no se ha avanzado nada, pero el problema es que no se ha avanzado tampoco en las otras, en este tema. Es decir, a ver, ¿qué están planteando muchos gobiernos? Los que tienen mejores intenciones, por decirlo de alguna manera, o sea, los que se han tomado más en serio el tema de la crisis climática, ¿qué están haciendo? Están poniendo, por decirlo de alguna manera, todos los huevos en un mismo saco, que es el desarrollo de las energías renovables, coche eléctrico, baterías, capacidad de almacenamiento. Es decir, todo lo que es energía que no produce emisiones, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Que esa aportación de energía que están haciendo las renovables es cada vez más grande, pero sigue siendo un pequeño porcentaje. De hecho, el año pasado era el 2,5% de la energía mundial, que a veces se dan mal estas informaciones, porque recuerdo un gran titular que yo critiqué el año pasado que decía el 50% de la energía en España ya es renovable. No, se refería a la electricidad. Hola.
Sí, sí, es un tema básico. ¿Eso que dices? Sí.
Claro, la energía es la electricidad más todo lo que se quema directamente en las fábricas, en el transporte aéreo, por ferrocarril, los buques, etcétera, los coches, la maquinaria, que también la industria quema mucho combustible fósil directamente, no pasa por electricidad. Entonces, realmente las energías solar y eólica son el 2,5%. Si sumamos otras que se consideran renovables, llega al 8% de la energía mundial. Es muy poco. ¿Y qué está pasando? Eso está creciendo, pero no disminuye el consumo de combustibles fósiles. ¿Por qué? Porque el crecimiento económico demanda cada vez más energía. Y si no replanteamos un poco todo el sistema económico, va a ser muy difícil que en algún momento estemos ya haciendo una reducción significativa de consumo de combustibles fósiles, que acabaremos haciéndola, porque el petróleo y el gas tienen fecha de caducidad, o sea, no son los depósitos, pues acabarán agotándose, ¿no? Pero claro, si esperamos a ese momento, nos habremos ido a un calentamiento global ya absolutamente desastroso, ¿no?
Tenim en compte...
I, bueno, y esto es lo que no se está planteando de esta manera.
Tenim en compte aquestes dues dades, aquest percentatge irrisori encara d'energia renovable total a nivell mundial, 2,5%, feia referència a Miguel, i també aquesta necessitat de canvi més estructural a nivell econòmic. Us recordo que som a la veu dels animals i la natura, que som a Ràdio Estel i que parlem amb el Miguel Pajares, antropòleg, biòleg, membre d'Ecologistes en Acció, sobre una mica el marc general d'aquestes COP, en especial les de canvi climàtic, aquesta darrera que va tenir lloc a Bakú fins al 22 de novembre. Un altre dels punts que no acaben de solucionar-se en aquestes conferències és el del finançament, és a dir, quants diners han de posar els països, en aquest cas occidentals, pels països del sud, per poder fer front no només als desastres climàtics, sinó també per adaptar-se i per poder avançar cap a aquest món sense combustibles fòssils. Bé, en aquesta darrera es va treure un compromís final només d'uns 300.000 milions de dòlars anuals per aquesta causa. Una xifra que una altra vegada queda curta, perquè al final les previsions per poder començar a ser eficients es preveien de més d'un bilió de dòlars fins i tot. Per tant, també quedem curts aquí, no, Miguel?
Sí. Aquí este ha sido el tema de esta COP, de esta cumbre. O sea, ha sido el tema la financiación, porque no se esperaba en reducción de emisiones y eso, no se esperaban grandes acuerdos. Se contaba con que este iba a ser el tema importante de esta cumbre y, bueno, y ha sido el que ha ocupado la mayor parte de las discusiones. De los debates que allí se han producido, ¿no? Bueno, pues efectivamente se hablaba de 1,3 billones de dólares como necesarios. Eso es lo que había dicho Naciones Unidas, eso es lo que pedían los países pobres, los países que al mismo tiempo son los que están los más empobrecidos y que están sufriendo más los impactos climáticos. Los países ricos se resistían mucho. Al final ha quedado esos 300.000 millones, pero el problema es quién va a aportar ese dinero, cómo se va a aportar, cómo se va a llegar a ese dinero. Y el texto sigue siendo muy ambiguo. Me he puesto aquí delante lo que dice. Dice: el dinero procederá de una amplia variedad de fuentes públicas y privadas, bilaterales y multinaturales, y multilaterales, incluidas fuentes alternativas. Es decir, se espera que también haya pues aportaciones privadas, inversión privada, que sumen a eso, ¿no? Y los países habían dicho, los países pobres, digamos, los que están más necesitados de esas ayudas, habían dicho que querían que fuera explícitamente aportaciones de los países ricos. Y que se sacaran de ahí la inversión privada, los créditos de los bancos de desarrollo y todo un conjunto de cosas que al final no son aportaciones, porque si incluyes los créditos que luego han de devolver estos países, pues no estás haciendo ningún... Le estás haciendo un flaco favor, ¿no? Porque estás aumentando su endeudamiento, que ya son países muy endeudados, ¿no? Y luego, por otra parte, las aportaciones son voluntarias. Es decir, cada país ahora, a partir de ese acuerdo, cada país irá diciendo lo que aporta, ¿no? Al final es muy posible que pase con lo que había funcionado hasta ahora, que es lo que se estableció en la cumbre de Copenhague y se reforzó en el Acuerdo de París, que eran los 100.000 millones de dólares anuales, que según el Banco Mundial ya se habían cubierto, pero que el propio Banco Mundial, cuando desglosaba las aportaciones, se veía que la mayor parte eran préstamos. Con lo cual, claro, no, todo esto de la financiación también hay mucha palabrería, pero poca concreción en esfuerzos reales de los países ricos, que son los países más responsables del cambio climático, porque son los países que más emisiones históricas hemos acumulado. Y que deberíamos estar pues haciendo ese esfuerzo financiero para ayudar a los países pobres a adaptarse a los impactos del cambio climático y también hacer su propia transición energética, ¿no? Y bueno, no parece que lo acordado vaya a ser muy diferente de lo que había habido hasta ahora.
Ens quedem curts, com sempre, perquè és un tema que, bé, esperem parlar un altre dia també i ampliar-ho, perquè, evidentment, això vol més hores. Però ens quedem amb tots aquests conceptes. També tenim en compte que el darrer informe, per exemple, del Comitè de Nacions Unides pel Medi Ambient també fa referència a les inversions públiques i privades que són negatives per la natura i que continuen pujant 7 bilions de dòlars per any, amb causes com, per exemple, que provoquen desforestació o altres molts efectes que són devastadors també pel nostre planeta, que afecten els ecosistemes i que afecten els animals. Avui hem parlat d'això i ens ho ha explicat perfectament també el Miguel Pajares, com dic, membre també d'Ecologistes en Acció de Catalunya. Miguel, moltíssimes gràcies per intervenir.
Vinga, gràcies a vosaltres.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya i Andorra.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada dissabte, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel.
T'esperem.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical del Manel Casas.
La Royal Philharmonic Orchestra fou fundada l'any 1946 i va estar sempre molt lligada amb la Casa Reial Anglesa. Això significa molt a la Gran Bretanya. A través dels anys, el seu fundador i director va ser Sir Thomas Beecham, que va tindre serios també problemes amb els músics. L'orquestra va estar molt lligada amb els Estats Units, on interpretà numerosos concerts. Fins i tot, una vegada, amb una estada de 64 dies, va fer una turné de 45 concerts per diferents estats. Els components de l'orquestra va ser fruit d'una delicada integració dels músics, sent especialment famosa per la secció d'instruments de fusta molt valorats com a secció del oboe, el clarinet i la flauta. Escolteu Theme from the Summer Place i People, com sempre a la propera, si Déu vol.
Thank you.
Si ignores el nom de les coses, desapareix també el que en saps d'elles.
Aquesta cita correspon al metge, zoòleg, botànic i naturalista suec del segle XVIII, Carlo von Linneo, reconegut mundialment com el fundador del sistema de classificació científica natural. Aquest savi naturalista va identificar i classificar totes aquelles plantes, animals i minerals que coneixia segons les seves similituds recíproques. Va començar a preparar el seu propi mètode de classificació l'any 1730, estudi que va ser publicat 5 anys després. El 1751, Linneo va publicar la filosofia botànica, demostrant la reproducció de les plantes. La seva curiositat i els seus primers estudis sobre botànica van començar-los des de molt jove, observant les plantes de l'ampli jardí que envoltava la casa dels seus pares. Els seus treballs i investigacions de gran transcendència van representar la base sobre la qual les posteriors generacions de científics han anat treballant, corregint i perfeccionant la ciència de la taxonomia. Entre els nombrosos qualificatius que se li van dedicar a Linneo hi figuren el de príncep dels botànics i la d'haver estat un dels pares de l'ecologia. Classificant i adjudicant noms al regne animal, vegetal i mineral, aquest gran científic va aconseguir incentivar l'interès envers la natura i els seus estudis que mai fossin oblidats.
Com prevenir accidents en els nostres animals de companyia?
Els endolls i els cables elèctrics estan per tot arreu a les nostres llars i pels nostres gats i gossos es poden convertir en un joc entretingut, però amb uns resultats desafortunats.
Sí, perquè els voldran estirar i mossegar, i això els hi pot comportar cremades per les descàrregues elèctriques, fins i tot l'electrocució. El nostre consell és que mantinguem els endolls i els cables elèctrics en bon estat i que els intentem amagar darrere dels mobles, dificultant així que els puguin trobar al seu abast.
Galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura. Avui destaquem el compromís de Tom Hardy amb els animals i la natura. Tom Hardy, actor anglès protagonista de l'última entrega de la pel·lícula Mad Max, té una llarga llista de títols que han estat èxit en les cartelleres de cinema. Activista pels drets dels animals, ha manifestat en moltes ocasions el seu interès especial pels gossos que han estat abandonats i maltractats. Per aquest motiu, fomenta campanyes per conscienciar la importància de les adopcions dels animals de companyia. Té diversos gossos adoptats. Un d'ells el va acompanyar a l'estrena de la seva última pel·lícula per conscienciar les adopcions. Ha estat el realitzador del documental Poaching Wars with Tom Hardy, la guerra de la caça furtiva, que mostra la cruel realitat del que està succeint a l'Àfrica amb la caça furtiva, un documental que es pot veure a través d'internet. Aquest ha estat per avui la galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel.
Faig una invitació urgent a un nou diàleg sobre la manera de com estem construint el futur del planeta. Necessitem una conversa que ens uneixi a tots, perquè el desafiament ambiental que vivim i les seves arrels humanes ens interessen i ens impacten a tots. El moviment ecològic mundial ja ha recorregut un llarg i ric camí i ha generat nombroses agrupacions ciutadanes que han ajudat a la conscienciació. Lamentablement, molts esforços per cercar solucions concretes a la crisi ambiental solen ser frustrats, no sols pel rebuig dels poderosos, sinó també per la manca d'interès dels altres. Les actituds que obstrueixen els camins de la solució, fins i tot entre els creients, van de la negació del problema a la indiferència, la resignació còmoda o la confiança cega en les solucions tècniques. Necessitem una solidaritat universal nova. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us emplacem per al proper programa, com sempre, dissabte de 10 a 11 del matí, aquí, a la Veu dels Animals i la Natura, a Ràdio Estel.
Por falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.